I els nostres primers protagonistes d'aquest vespre són els membres de la penya d'escacs de la Casino Prado. Ja anunciàvem divendres que el cap de setmana seria l'inici del campionat de Catalunya per a tots i cadascun dels equips de la penya d'escacs del Prado. En volíem parlar per veure bàsicament quines són les perspectives, els objectius de tots i cadascun dels equips que configuren aquesta temporada la penya d'escacs. Ens acompanyen en Francesc González. Francesc, molt bona tarda.
Bona tarda.
I en Toni Ferrer. Toni, bona tarda.
Bona tarda.
Gràcies per haver vingut.
A vosaltres.
Com ha anat aquest inici de temporada?
Bé, ha anat molt bé perquè s'han assolit dues victòries. Una d'elles molt meritòria, perquè sobre el paper no estava previst que així fos, que ha sigut la victòria del segon equip.
Uh-huh.
El primer era molt més fort que el seu rival, i el resultat també ho indica així, no?
Uh-huh.
Diguem que el balanç és molt bo, una mica potser inesperat pel que feia el segon equip, però bueno, a la fi, satisfactori.
Quants equips té aquest any?
Aquest any la penya té quatre equips.
Quatre equips.
Quatre equips, té 44 llicències i quatre equips. Estem a cavall entre 4 i 5 equips. Ens faltarien un petit d'or de jugadors per arribar a 5 equips, i tenim quatre en competició.
Ens varen quedar, doncs, certament sobtats quan en Francesc ens va enviar la nota de premsa dient, doncs, que aquest any la penya és més internacional que mai.
Sí, perquè, bueno, què
ha passat?
Abans ho comentàvem amb el micròfon tancat,
sí,
dèiem el nostre company, amb en Toni,
sí,
que Sitges és una vila molt atractiva i ve viure gent de moltes condicions i de molts llocs, no?, de molts indrets. I, lògic, doncs, vull dir que vinguin estrangers a viure aquí, i d'aquests estrangers que vinguin, molts o alguns juguin escacs.
Uh-huh.
Llavors, quan un estranger s'instal·la a Sitges i li agraden els escacs, doncs també és lògic que contacti amb el món dels escacs de la vila, no?
Clar.
I així ha vingut a la penya aquest any.
Dos suecs, sí, dos alemanys, un italià, a més també d'una important participació femenina amb una jugadora russa i una altra de sueca.
Sí, aquesta és un mare i filla.
Sí.
I, o sigui, hem tingut un creixement de quasi un 40% amb una sola família.
Uh-huh.
Perquè un dels suecs està casat amb aquesta senyora.
Uh-huh.
I la seva filla, doncs, per avatars de la vida, va néixer en un altre lloc, no? O sigui que amb una sola família aconseguim tres internacionals, no?
Fins a quin punt és important que la penya es pugui reforçar amb jugadors internacionals?
No deixa de ser anecdòtic, no?
Vull dir,
jo penso que això esportivament pot ser tan bo o no tan bo com un jugador nacional, no? Jo crec que això és purament és un atòtic, no,
sí?
Que tingui de repercussió.
No han de superar el procés d'adaptació i aquelles coses, Toni, no?
No, però el que jo voldria destacar és que aquest any és la primera vegada que un gran mestre juga amb la penya d'escacs, eh? Ara, hi ha una cosa molt curiosa. Aquest gran mestre no juga al tauero número 1, juga al tauero número 2.
Vaja.
Perquè el nostre jugador, el Santiago Beltrán, que no té cap titulació internacional, però en canvi té més elo.
Uh-huh.
Té més rànquing i juga, i el jugador, i el gran mestre juga el tauero número 2.
Uh-huh. Déu-n'hi-do.
És irònic, és com diu el Toni, és el millor jugador titulat que mai hem tingut, però és irònic això que diu, no? Vull dir, és així, no? Vull dir, a més a més, el tercer jugador de la llista li trepitja els talons, vull dir que...
S'ha hagut de recomposar molt el primer equip?
No. No, home, aquests
pregunto
aquests
després jugadors... de l'experiència, sí, de la temporada passada, no, en què l'equip no va poder aguantar la categoria. Amb en Francesc ja hem parlat moltes vegades,
sí,
i bé, ja érem tots conscients que l'equip ho tenia complicat, no?
És el mateix bloc, es manté, sí,
el mateix bloc. Sí. Val.
La penya és establement està establement descompensada, i val que jo de paraules, no?
Sí.
Vull dir, tenim sis jugadors que són molt competitius, i els altres quatre, pues, no estan a la mateixa alçada. Llavors, quan jugues amb equips d'una qualificada potència, pues, vull dir, com els déus són així, pues els escacs que no tenen massa marge de maniobra, no? Vull dir, és, uh-huh, és el que hi ha, no? Vull dir,
sí, sí.
Al final s'acaben imposant, no?
El primer equip aquest any pot aconseguir de nou l'ascens?
Hauria de poder, té un parell d'equips molt bons, un d'ells és el Lleida, que tenen jugadors de molta valua. Si no queda campió, que serà realment difícil, sí que poden accedir al segon lloc, que els permetria fer un play-off amb el subcampió de l'altre grup, no?
Uh-huh. Com una petita promoció, no? Diguem-ho així.
Sí, sí, exacte. L'aspiració de la penya en el primer equip és pujar, però amb respectes, perquè fàcil de fàcil no ho serà.
Uh-huh.
Serà un gallito, la primera divisió serà un gallito, com ho és siguent tradicionalment, però això dir que serà el número 1 ja veurem. Però que deia moltes vegades que tota la gent que ha vingut de l'Europa de l'Est pues anar reforçant equips i els ha fet molt competitius, no?
Uh-huh. És allò que diem sempre, no? L'equip té un bon nivell per estar a primera, però probablement...
Li falten taulers per estar
li falten...
a Divisió d'Honor.
A Divisió d'Honor.
Sí, sí.
I aleshores, clar, pugem, baixem.
Bueno, pues és el que toca, no? Vull dir, tenim l'il·lusió de pujar, després ens pica la dura realitat, tornem a baixar i, bueno, i amb això estem. Però si no és perquè, per exemple, ha vingut aquest jugador a jugar, nosaltres, per anar a buscar un increment econòmic que permeti millorar aquests quatre tolers, tampoc ho volem fer. Vull dir que ens estimem més jugadors que ralin aquí, que siguin de la casa, i com tenim ara, i si cau una flor com ara que ha hagut aquest gran mestre, que ha viscut a viure, que ha vingut a viure aquí, doncs millor. Uh-huh. Però sense que això ens ho regioni, vull dir.
Els equips, però, es reforcen, això. Ho hem parlat en moltes ocasions. Però clar, això depèn molt del pressupost, bueno, que els equips tenen, no?
Cada equip és un món. Hi ha equips que tenen una bona subvenció municipal, hi ha altres equips que tenen mecenes, algú que els agrada l'esport i els hi paga. A vegades hi ha hagut equips que han tingut un bingo i amb això s'han pogut financiar. Uh-huh. Vull dir que d'alguna manera, clar, si tens diners tens possibilitat d'accedir més jugadors. El que passa és que limitar-se només a fitxar jugadors, si no sé res més, vull dir, tal com venen, se'n van. Llavors, muntar un equip que tingui sot jugadors a base de talonari és pan per ombra per la mañana. Uh-huh. Perquè el dia que es tanca aquesta xeta, com no hi ha res, ni hi ha... I quan els Sitges, havia anys que estava, feia anys que era un equip molt bo de divisió d'honor, pues, a part de que havia un senyor pues, que es gastava els diners perquè li agradava, uh-huh, vull dir, havia un bon ambient. I la prova és que quan aquest senyor va plegar, no tots els jugadors professionals se'n van anar. Això vol dir que a més dels diners, pues, t'estaven a gust.
Hi havia un gran ambient.
Llavors, si no aconsegueixes crear una harmonia entre aquest potencial i que ralin, pues, quan el dia que tanca l'aixeta, pues,
s'acaba.
Tothom va a la seva. I,
sí, sí. La crisi també ha arribat al món dels escacs?
Tot arreu arriba, no? Vull dir, sí? Si la crisi és econòmica, arriba tot arreu, no? Vull dir, m'imagino que deu venir perquè les subvencions es retallen. Llavors, clar, si l'equip viu de subvencions, per exemple, municipals, i els retalles, tenen menys diners per fitxar i els jugadors se'n van amb un altre equip, mm-hmm, i no tenen manies, vull dir que també arriba la crisi dels escacs.
Com dèiem, també tenim el Toni Ferrer, que és una de les persones que més anys també ha estat batallant amb el tema dels escacs. Va, Toni, desmunta'm el tòpic que els escacs és un esport avorrit.
No en té res d'avorrit, eh?
Per això.
Abans comentava de que en els darrers moments, en els últims moments de les partides d'escacs, sobretot quan el maig va igualat, hi ha moments de tensió semblants als que hi ha en l'últim minut d'un partit de bàsquet.
El que passa és que un jugador d'escacs ha de saber controlar més les emocions que no pas qualsevol altre esportista d'altres disciplines, vaja.
Sí, i és difícil.
Aquí està sentadet, calladet i...
I no només controlar les emocions, sinó que fer les jugades exactes quan queda molt poc temps ja per rumiar.
Uh-huh. Quants anys fa que ja estàs ficat en aquest mundillo?
Ui, no sé.
No ho saps? Has perdut la compte?
No sé, vaig començar als 16 anys, he estat president 18 anys o alguna cosa així.
És tota una institució, eh?
No, sí, per això.
Sí, sí, pràcticament tota la vida, no?
Una persona que també ha destacat per la seva ensenyança.
Sí, bueno, una de les virtuts que té, que en té moltes, és la docència, precisament és un gran professor de molts anys, sí, sintonitza molt bé i aconsegueix, pues, bueno, hi ha molts jugadors que estan jugant al primer equip, alguns d'ells que són de la seva època, no?
Bueno, el Toni Marcet i l'Aies els vaig ensenyar jo.
I han arribat a tenir 2.400.
I ara són del millor jugador de Catalunya. Uh-huh.
Hi ha molta afició, no?
Bueno, és com tot.
Té èpoques.
Ara potser... A veure, en els campionats escolars que fem, pues, evidentment, pues, hi ha la competència en tantes activitats que tenen els nanos,
sí,
que evidentment aquelles xifres de fa 20 anys que teníem 150 apuntats en un campionat interescolar, pues ja no els podem tenir mai més, no? Però això crec que passa també en tots els esports, eh? Bueno, potser menys el futbol, eh?
Sí.
Potser, és a dir, els nanos... no es poden partir per la meitat, eh? Vull dir, ja ho intenten, ja fan moltes coses, i és clar, per exemple, no sé, alhora, inclús els mateixos jugadors que nosaltres tenim ara, els que estan fitxats per jugar els diumenges, alguns diuen que alguns diumenges no podran jugar perquè els hi toca partit de bàsquet o els hi toca partit de hockey,
sí, sí.
Vull dir que inclús ho comparteixen amb altres esports, no? Mm-hmm.
Com ho fa això, la penya? La penya va directament a les escoles a promocionar una miqueta l'esport o...
Sí, bueno, la penya té una escola propi i sí, dona la publicitat en el seu moment, però sí, també s'aprova a les escoles. Uh-huh. Per exemple, aquí el Toni podria parlar molt més que jo d'aquest tema, però la idea és aprovar-se a les escoles perquè de la quantitat vinc de la qualitat, no? Llavors, aprovant-se a les escoles, doncs, ens dona possibilitats de que de que molts nanos puguin jugar a escacs, no? Després és el que diu ell, hi haurà un problema de la competència amb altres activitats, de gent que potser en aquesta edat encara són jovenets i ben bé no saben ben bé el que volen, o els hi atreu de moment, però després no, però vull dir, l'únic sistema és anar a les escoles i quan és més millor.
El que passa és que entenc que aquest és un producte que s'ha de vendre bé, no?
Sí, clar, sí, perquè vull dir, els has de veure...
Perquè no ens enganyem, amb un nano una cosa és proposar-li jugar a escacs i una altra jugar a futbol, i... Diem sí, el futbol sí. Perquè és l'esport rei, diem-ho així.
Sí, no, els escacs, home, al principi, quan no en saben, els atrau molt, no? Vull dir, aquest joc per poder... Però després, quan ja comencen a jugar, que segueixin amb aquesta línia i que arribin a assistir assíduament a una escola, inclús que facin el següent pas, que és federar-se, no és tan fàcil perquè, vull dir, tenim competència amb altres esports que són molt més atractius per ells, perquè la pilota es passa davant cada dia, no? Uh-huh. I els escacs no te'ls passen, no?
Sí, sí.
Però bueno, el que li agrada, de li agrada i disfruta.
Home, difícilment veurem una partida d'escacs en directe per televisió.
Ja hi és, sí? per internet, bàsicament per internet. Val. Per internet sí, però clar, és un món tancat. Vull dir, l'internet el miren, els jugadors i els aficionats d'escacs miren les partides en directe i són molt atractives, perquè és un mundillo. Però vull dir, clar, davant d'un partit de futbol que te'l veuen 4 o 5 milions de persones, doncs clar,
sí.
Hem de lluitar contra això. Però la televisió no, perquè la televisió viu després de d'anuncis, clar, els escacs, l'auditori aquest és limitat. Uh-huh. Llavors no és prou inversió per anunci aquest, per un toll de publicitat, no? Sin embargo, per els altres ports més majoritaris sí que el tenen, no? Ara internet sí que és una sortida que pot accedir a tothom, que no és cara, i vull dir, juguen tornejos i donen classes online, i és molt... Per als jugadors d'escacs i per la gent que està aficionada, li és molt atractiu.
Per cert, els jugadors...
Com que opines tu?
Sí. La cosa va per aquí, eh? Uh-huh. Fins i tot, a l'última reunió de la Federació Catalana es va comentar que alguns partits de la Divisió d'Honor, que si jugués el dissabte a la tarda, perquè els jugadors d'escacs que juguen el diumenge els puguin seguir en directe per internet, eh? Uh-huh.
La solució és internet actualment, perquè no poden competir amb la televisió.
Està clar.
Però per un món, eh? Perquè hi ha moltíssima gent.
Sí, no.
Avui en dia qualsevol té internet.
Internet és brutal.
I té el Google de turno, no? I
sí, allà es pot trobar de tot i més. Per cert, els jugadors que configuren tots i cadascun dels equips de la penya són inamovibles?
No.
És a dir, un jugador del segon equip pot pujar al primer equip?
Hi ha franges. Per exemple, els de primers jugadors no poden jugar al segon equip, per exemple.
Val.
I del dia de l'11 al 20 crec que tampoc poden jugar al tercer equip, etc. Però sí que un jugador...
Hi ha un límit, hi ha un tope, no?
Bueno, tu el que no pots és que jugadors bons juguin per sota de les seves possibilitats.
D'acord.
Però que jugadors per sota puguin arribar a jugar en primer equip i amb el primer tauler, si es vingués on és el cas, aquí no hi ha cap problema. O sigui, tu tens una nòmina de 44 llicències i tu poses el millor equip que en aquell moment et ve, sempre i quan, deia que dels trams... Els trams no poden anar cap avall, sinó han d'anar cap amunt.
Cap amunt.
I això sí es pot fer perfectament.
És a dir, resumint, un jugador del segon equip pot jugar en el primer, però un del primer no pot jugar en el
segon. No pot baixar baix.
Exacte.
Val.
Perquè això es fa per evitar que, per exemple, en una última ronda, que un primer equip pues no tingui res a fer, i llavors reforci artificialment un segon equip.
Està clar.
I que llavors adulteri una micro competició, diguéssim. Es fa per evitar això, no? Mm-hmm.
Està Estònia aquest any amb el segon equip?
Amb el segon equip,
amb el segon equip. I què tal, com heu començat?
Bueno,
ja he fet referència
a Gonçalves. Un partidàs, eh?
Sí?
Va ser increïble, eh? Vull dir, contra un equip que no superava en els 10 enfrontaments individuals, vam guanyar 6 a 4.
I 4 mestres tenien, no? 4 mestres catalans, segons tinc entès, no?
Això
però potser, no, almenys amb la llista, jo no sé si al final van jugar els 4 o no, però...
Els hi va fallar només un, eh?
Per tant, van estar 3 mestres com a mínim.
Sí. No, va ser un partit molt seriós.
No creiem, que...
Va ser un partit molt seriós, partides molt llargues, molt dures, però vull dir, molt ben jugades, eh? I...
És que el problema que
té... Va ser una sorpresa.
Uh-huh.
El problema que té l'equip B és que està jugant en una categoria una mica per sobre, però una mica dura per ell, perquè és un equip B. I juga sempre contra l'equip A, dels 10 equips del grup, però almenys 7 són equips A. Què vol dir això? Que en tots els equips hi ha 2 o 3 jugadors forts. Perquè és el primer equip d'aquell poble on vas o d'aquell ciutat on vas, no? Per tant, t'enfrontes amb els teus jugadors que estan de l'11 en avall, normalment, t'enfrontes als de primers de l'altre equip.
Uh-huh.
I que potser sí que per la cua es pot igualar. Però quan tu jugues per davant, davant de l'equip contrari, sempre estàs amb el que deia el Toni, inferioritat, sempre estàs jugant amb un jugador teòricament més bo que tu. I a sobre són els millors jugadors de cada equip. És una categoria dura.
Deia el Toni, però, que fou veritablement una sorpresa. S'acostumen a donar sorpreses molt sovint al món dels escacs? O aquí
no gaire,
el
no
que
gaire.
Vale, vale i...
No gaire, no gaire.
No gaire.
No, gaire. No és massa habitual.
Uh-huh.
Però, bueno, això a vegades també... també...
No, això és un esport, no?
I a vegades... Sí, sí, exacte. La sorpresa pot saltar també i bueno, i també a vegades o veure que els teus companys van guanyant... Pues també poc o molt també tenim també, no? I bueno, en fi, també entren aquests factors també,
eh? Vas patir molt?
Pues jo sí, jo
sí.
Jo sí perquè vaig a taules, però francament no me'l mereixia, perquè em van apretar molt, i
bueno, dos poques vegades
que he tingut sort, eh?
Com es domina una situació complicada? Allò que veus que la cosa no va bé, que comences a posar-te nerviós, que veus que la cosa se t'escapa...
Això depèn, eh?
Depèn, una miqueta del caràcter de cadascú, suposo.
Depèn del caràcter. Hi ha jugadors que es troben bé en un joc defensiu, eh? I encara que els apretin molt... Vull dir,
es van fent.
No perden la confiança, van fent, i en canvi altres, potser una mica com jo, que quan m'apreten molt, pues, llavors em demoreix una mica perquè veig la derrota a prop, però ja dic, el típic jugador defensiu, el que no es veu mai perdut, té molt a guanyar, perquè les partides poden donar moltes voltes, i a més amb aquest sistema actual que realment al final de partides són dramàtics pel tema del manca de temps, vull dir que es poden jugar un grapat de jugades pràcticament quedant 10 o 15 o 20 segons, no? Vull dir, en aquests moments els partits poden donar moltes voltes, i si un realment passa a mantenir la calma, pot donar la volta en una partida que està inferior, als últims moments.
Ja. Per cert, hi ha equips defensius i equips ofensius? O no?
No, hi ha jugadors.
Jugadors. Avui anem a jugar contra un equip que és molt defensiu. No, això no existeix.
Diguéssim que amb els escacs la tàctica se'l fa cadascú, no? No hi ha tàctica d'equip, eh?
Uh-huh.
Bueno, la tàctica d'equip és guanyar, és fer 5 punts i mig, però a part d'això no hi ha més.
Bueno, hi ha alguna estratègia també, Toni, amb el per equips, perquè potser pues, un jugador té una partida més o menys superior al contrari, però potser no convé forçar, perquè potser amb un empat n'hi ha prou, i potser pues, aquell jugador no té que arriscar i té que sacrificar el seu benefici personal per al benefici de l'equip, no? O potser, o al contrari, un jugador que està perdut, escolta'm, rebenta això i mor matant, perquè potser enredes i a vegades ha sortit.
Bueno, depèn, no? El que sí que és veritat és que sí, hi ha una norma d'equip, que és que quan un jugador pues, pensa oferir taules o rep un oferiment de taules, ha de consultar amb el delegat, no? I aquest avalua si aquest mig punt pues, interessa o no interessa, no?
O a vegades et diuen, escolta, funció... que faig, trenco o què? Però si no trenco això, acabarà... Crec que tinc que fer força al final o no, perquè estem perduts. Potser ell acaba perdent la partida i està sacrificant mig punt seu amb bares de l'equip, no? Vull dir,
sí, per això convé que hi hagi un delegat que tingui una visió global de com va el partit, i que pugui aconsellar els jugadors que estan concentrats en les seves pròpies partides, realment, davant d'un oferiment de taula, si és millor acceptar-ho o no.
Uh-huh. Comentàveu abans, el Francesc, que enguany la penya té 44 llicències. Uh-huh. És un bon nombre?
No és molt.
No és molt.
No és molt, perquè veiem per ahí equips que tenen més d'un centenar.
Val.
Vull dir que n'hi ha que tenen menys, també, però nosaltres no estem contents amb 44, ens hauria de tenir, i sobretot, ens hauria de tenir nanos joves, Toni? Escolars,
sí, sí, sí.
Escolars federats. Per això una cosa és bloquear, altra cosa és per què fer-ho. No és un model... Jo penso que un equip que està a primera divisió té que tenir un bressol per sota més extens. I tenen que tenir, doncs, millor 5 o 6 equips, i tenen que tenir moltes més llicències, no? Però bueno, tenim el que tenim.
Sí, el problema que tenim és que no tenim a darrere jugadors que estiguin preparats per saltar al primer equip, jugadors joves, és a dir, no tenim un recanvi de jugadors joves que tinguin categoria per jugar al primer equip. Eh? Tenim jugadors joves bons, però encara els veiem lluny per poder jugar al primer equip.
Suposo que el Toni amb això té l'ull clínic. Tu te n'adones quan un jugador pot arribar lluny, no?
I tant.
Això es veu.
I tant que sí. Es veu de seguida, eh? I jo recordo l'Aies que quan tenia 14 o 15 anys, bueno, a mi m'admirava la sang freda que tenia, bueno, sang freda i fonaments, eh? però aquella disposició d'aquella sang freda que no es posava nerviós ni en els moments decisius, i trobant les jugades bones en els moments decisius, això es veu de seguida.
Ha de ser així el jugador d'escacs? Un jugador, doncs...
Mira, això és l'ideal.
Temperamental poc, que domini doncs, les situacions complicades. Sí, bueno, suposo això, que és l'ideal.
Això és l'ideal, però en canvi hi ha altres jugadors que són molt nerviosos, però tenen molta afició, i llavors han intentat, pues, lògicament, corregir-se amb molt esforç, vull dir, intentant concentrar-se, intentant relaxar-se, però aquell jugador que ja de per si ja té un caràcter tranquil, però ja té molt de guanyat, el que té un caràcter nerviós es té que esforçar per dominar-se.
Molt bé. Acabarem, si us sembla, amb una petita anècdota que abans comentàvem també fora de micròfon. Estàvem fent referència a la mort de Josep Llorente, l'entrenador d'hoquei d'aquell gran Barça, de la dècada dels 70, principis dels 80, que pràcticament ho va guanyar tot, per no dir tot, tant a nivell nacional
tot i tot.
Aquest senyor també jugava a escacs, oi?
Sí.
Era un bon aficionat.
Sí, estava jugant en el Sant Boi, no era un gran jugador, ni molt menys, era un jugador, estava jugant en l'últim tauler del segon equip del Sant Boi, i recordo que l'any passat, ens va tocar enfrontar-nos al segon equip amb el Sant Boi, i ell va jugar a l'últim tauler, i per cert recordo que va guanyar amb un jugador nostre, quan ell ja tenia problemes ja
de físics,
vull dir, tenia que utilitzar una llum
especial
més potenta, però recordo que va guanyar el nostre jugador demostrant molta combativitat i ganes de guanyar.
Bueno, ho deies abans, una gran afició, no? Que és una miqueta el que fa el que
segurament fa hereda els genes del hockey extrapolant els escacs.
És que va ser brutal, Toni, amb el Barça va guanyar tot,
molt bo. Era un home guanyador, i ho parlàvem abans amb el Toni, i realment ho va demostrar i ho ha demostrat, no? Perquè un home doncs que deixa el seu esport i que practica l'escacs, jo per mi, com a l'escacs és un esport que té molta importància, que jo crec que practicar l'escacs seria molt important per tothom, perquè a més l'escacs es pot competir amb un altre esport, i ells ho han dit, no? I jo penso que l'home doncs ha estat tota la vida practicant esport i ha acabat amb l'escacs.
Sí.
I també m'agradaria fer-li una pregunta que potser és una pregunta tonta, però és una pregunta d'ignorant. I aquesta pregunta meva és... M'imagino que en els escacs, com en tots els esports, n'hi ha els dies bons i dolents, no?
I tant que sí. I però no només això, sinó que també passa que tu has preparat una sèrie de línies, i al millor et juguen justament aquella línia que menys coneixes, o aquella línia que pensaves mirar-te algun dia i que no has mirat, i que llavors aquella sorpresa d'obertura significa que en el millor dels casos gastes molt de temps, llavors el temps el trobes a faltar al final, i jugues ja a disgust perquè jugues en una posició ja que no t'agrada. Vull dir, a més a més del factor sort, a més hi ha el factor de la tria de l'obertura que fa el rival, que pot ser que t'agradi o no t'agradi també.
I la gent que té problemes familiars o problemes de feina repercuteix al tauler, no rendeix, o sigui, tens que tenir una abstracció dels sí. problemes que o no tens que tenir problemes, o tens que saber aïllar-los de la partida, perquè ja, les persones que tenen algun tipus de problema, ja no parlo de grans problemes, però es nota, vull dir, nota que el rendiment és merma, no? Vull dir, no es poden concentrar.
És difícil abstraure's dels problemes que un té, personals.
Si no aconsegueixes fer aquest aïllament, perquè a vegades no es pot fer, no? Vull dir, depèn del problema que tinguis, no? Però un agent extern que t'afecti ha fet el rendiment de la partida, segur.
Per cert, gairebé per anar acabant, perquè sabem que el Toni ha de marxar, les partides es preparen en funció dels equips rivals? És a dir, es preparen d'una determinada manera segons el rival que tens al davant, o...?
Bueno, a nivell de primer equip sí.
Sí.
A nivell de primer equip sí. Tots els jugadors saben amb molta probabilitat, no és segur, però molta probabilitat en quin jugador els hi tocarà, i lògicament totes les partides estan a internet i els jugadors es preparen les partides dels rivals. A nivell de segon equip no, a nivell del segon equip no, perquè el seu segon equip hi pot haver, hi ha tantes variacions, sí. que és molt difícil endevinar el rival que et tocarà, no? Però a nivell de primer equip, en tota seguretat, i això pues, obliga els jugadors pues, a anar ampliant, a anar variant contínuament el seu repertori, el qual també és millor, perquè també es converteixen en millors jugadors, també, no? Però vull dir, han de variar una mica el repertori, si no, els rivals els estudien les seves posicions.
El problema és que també els altres també fan el mateix. O sigui, tu estudies el contrari, perquè ells
estudien tu,
no?
Estudien a tu, clar.
El que aprofundeixi més serà el que guanyarà, no? Vull dir, en teoria, no?
Molt bé. Favorit per guanyar el títol? El primer equip?
El primer equip, penso que Lleida té un gran equip. Sí? Lleida té un gran equip, sona com un dels millors. Jo crec que el Sitges també sona com un dels millors. Esperem que...
Estarem allà.
En el segon equip, l'ambició és consolidar-nos en una categoria que, com deia abans, ens està per sobre pel que són els primers equips dels altres. I, escolta, si s'hi posen bé, tampoc renunciarem.
Molt bé.
Però el primer objectiu és consolidar-nos en allà.
Doncs bones previsions, com han escoltat, per la gent de la penya d'escacs de la Casino Prado. N'hem pogut parlar en companyia d'en Francesc González i Antoni Ferret. Francesc, Toni, gràcies per haver vingut.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi molt bé i molta sort.
Merci, moltes gràcies.